11 i 6, 18 i 6 a la remissió. El dimecres passat va tenir lloc a Eivissa a les 20 hores la primera sessió del cicle de conferències de dos dies. La segona tindrà lloc aquest dimecres a la mateixa hora sobre la invasió dels ofidis, de les serps a les nostres illes i els reptes que això suposa per la sargantana pitiusa. Aquestes xerrades estan protagonitzades per Antònia Maria Siré, doctora en biologia i experta en la invasió dels ofidis a les nostres illes. Per parlar-ne avui la tenim al telèfon. Bon dia, Maria Antònia Maria.
Hola, bon dia.
Benvinguda a Ràdio Illa.
Moltes gràcies.
Escolti, per què va trobar la necessitat de fer aquestes xerrades, de parlar sobre aquesta invasió?
Sí, a veure, jo vaig estudiar les sargantanes pitiuses des de finals dels anys 70 fins a començament de segle XXI. De fet, són subjectes de la meva tesi doctoral i de molts de treballs d'investigació que vaig fer durant aquests 20 anys de segle passat. No? Després vaig deixar una mica aquesta línia d'investigació perquè estava més ocupada en qüestions de docència i, per tant, vaig estar fora d'Eivissa molt de temps. En el moment en què m'he jubilat, he tornat cap a Eivissa i resulta que m'he trobat que les sargantanes estan en perill perquè hi ha una introducció d'espècies invasores, com són les serpents, que, clar, ens estan generant no només l'extinció de les sargantanes, sinó que també molts de danys irreversibles en els ecosistemes pitiusos. Per això és que, ara que estic jubilada, he agafat una mica aquesta bandera d'intentar conscienciar i divulgar a tothom el gran valor que implica pels nostres ecosistemes la sargantana pitiusa, quins servicis mos fa la sargantana pitiusa, serveis ecològics que no tenen preu, m'ho darem en compte quan desaparegui, com està passant ja en molts llocs d'Eivissa, que començam a tenir problemes greus de plagues que incipients, i sobretot explicar com són les serpents. Perquè jo som herpetòloga, he treballat tota la vida coneguent els rèptils, però sí que és veritat que aquí a Eivissa, amb això de que mai n'hi havia hagut, hi ha gent que diu coses realment absurdes sobre les serpents i crec que s'ha de clarificar. Les serpents són conegudes des de sempre, hi ha estudis més que seriosos sobre tota la biologia de les serpents. Aquí a Eivissa l'únic que està passant és que és una espècie invasora i com a tal se l'ha de tractar. No fa cap meravella que no l'hagi fet a altres llocs del món i sí que és veritat que hi ha una característica pròpia dels ecosistemes insulars i és que les espècies que no tenen depredador es fan una mica més grans de mida, és a dir, agafen gegantisme. Però això és una cosa que passa a totes les illes i a tota... I és una regla general de l'ecologia insular.
Les xerrades són dues, no? Entenc que precisament per això, no? La primera va ser sobre les serps, per això que vostè està comentant, no? De que coneguem millor com són les serps, i la propera serà sobre la sargantana, doncs per complementar aquesta informació amb la conscienciació de totes les coses bones i per què són tan necessàries les sargantanes pitiuses aquí. Sobre les serps, vostè diu que hi ha gent que no les coneix, que diu coses que no són la realitat. Que ens pot dir vostè sobre les serps?
Exacte, per exemple. És una cosa molt general pensar que una serp molt gorda sempre està molt gorda. No és veritat. Les serpents són llargues i la grandària d'una serpent es mesura per la seva llargada. Lo de gord o prim és com un calcetí. Si hi posem moltes coses dins, engorda, i si traiem totes les coses del calcetí, doncs per un foradet ben petit el podem fer passar tot.
D'acord.
Una serpent, perquè pugui passar per un forat, perquè hi ha molta gent que diu és que no sé per on ha entrat, perquè es gorda com el braç i no ha pogut passar per aquí. Si passes cap per un petit forat, i passa tota la serpent.
D'acord.
Ara bé, en el moment en què una serpent menja, clar, poden menjar preses que són fins a 4 vegades de diàmetre superior a el que nosaltres veiem. en el diàmetre que se suposa que té una serpent, perquè poden desencaixar les mandíbules i fer-la empassar de tal manera que dins una serpent, que si està buida, és a dir, si està en dijú, tindria un diàmetre que podríem dir-ne de 5 centímetres de diàmetre, quan s'acaba de menjar un ratolí o un conill o unes quantes sargantanes o unes musaranyes, clar, la gordària d'aquesta serpent ja no és de 4 centímetres, pot arribar a tenir 20 centímetres de diàmetre. Mm. Això és un gran error. L'altre gran error és pensar que han après a nedar quan han arribat a Eivissa. Això és una tonteria com un piano. Les serpents sempre han nedat.
Totes?
Sempre. Totes. Una altra cosa és que estiguin adaptades a nedar sempre o que estiguen, diguem-ne, no adaptades. Mm. Això és igual que si comparam un ca i un lleó marí. El lleó marí és un mamífer que està adaptat a nedar.
Sí.
O una foca. Els cans no estan adaptats a nedar. Normalment no neden. I si agafem un ca de la Manxa, és probable que no hagi nedat mai en la vida.
Mm.
Ara bé, tu tires un ca a la mà i ja ho crec que nedarà.
Clar.
Claro, això és el mateix que li passa a les serpents. Les sargantanes no, les sargantanes no tenen capacitat de nedar, s'esfondren. Però les serpents de sempre són molt llargues i fan aquest moviment signoideu, és a dir, fent esses, aixeten el cap, que tenen un coll molt llarg, i clar, i en su cap per fora de la mà, van remenant la resta del cos i neden tranquil·lament. Ho han fet sempre, tot és certet. Això són coses que jo crec que s'han d'explicar, perquè si no coneixem l'enemic, entre cometes, resulta que no li podrem fer font.
Totalment.
És a dir, hem de saber molt bé en què ens afrontam, quines característiques té, per poder posar les mesures adequades per contrarrestar aquest problema. Si no, malament resoldrem aquest problema.
Sobre les serps que arriben aquí, són un tipus de serp concreta? N'arriben una mica de tots els tipus de serp? No sé què ens pot dir d'això.
A veure, des que hi ha globalització de mercaderies i els materials arriben tancats dins un contenedor, la veritat és que pot arribar qualsevol tipus d'organisme, qualsevol tipus d'animal.
Mm.
Jo tinc notícia de que han arribat a Eivissa, Formentera, diguem-ne, és una doble insularitat,
clar,
per tant hi ha una mica de filtre, però que han arribat a Eivissa coses de lo més inversemblant, coses raríssimes, que m'han passat una fotografia, i clar, molt exòtic. La gran majoria no arrelen per dues qüestions molt senzilles. Una, perquè si arriba només un organisme esporàdic, un individu esporàdic d'una espècie, i llavors cap d'un temps un altre individu esporàdic de la mateixa espècie, això no medra, això no hi ha capacitat reproductiva. Segon, quan arriben a un lloc han de trobar un hàbitat adequat, un clima, una alimentació, un refugi adequat. I què passa amb les serpents? De principi, no n'han arribat una ni dos. A un moment determinat, varen entrar centenars d'oliveres centenàries, d'oliveres vees, amb molts de forats, amb molta capacitat de transportar animals. I no només varen transportar serpents, varen transportar aranyes, escorpins, varen transportar cucs de terra, tot tipus de miriàpodes, tot tipus de biquet, de cuquet, els varen transportar dins d'aquestes oliveres. La gran majoria no han medrat perquè no han trobat un hàbitat adequat. Però si amb aquesta entrada a cada olivera t'entren una o dos serpents, que és el normal, resulta que en un mateix Garden Center surten desenes de serpents que, evidentment, no tenen problema per trobar parella reproductiva.
Clar.
Perquè en surten diverses a la vegada. I, a més, aquí s'han trobat un clima ideal, s'han trobat un refugi magnífic, que són les parets de pedra seca.
Clar.
Per això té més èxit la serpent de ferradura que les altres. perquè s'atén de ferradura, té preferència pels refugis que hi ha a les parets de pedra seca, i resulta que dins d'aquestes parets s'ha trobat un menjar que no se l'esperava.
Totalment.
I és que les parets estan plenes de sargantanes.
Sí.
Clar, això és el que explica el gran èxit colonitzador que ha tingut la serpent de ferradura.
Clar, no han tingut cap problema per... S'han trobat gairebé tot fet, no?
Exacte, tot fet, tot fet. És a dir, són ocupes, se'n van a ocupar el lloc d'un altre i resulta que es troben la nevera plena de menjar.
Ja.
Clar, a què més volen? Clar, això explica també per què altres introduccions no han tingut tant d'èxit. És a dir, s'ha d'entendre que és veritat que una espècie exòtica a un lloc no vol dir que això sigui una invasió d'aquesta espècie,
clar.
No. Però el problema està que l'any ja tenia notícies i estudis científics més que contrastats de que hi havia una espècie amb un comportament invasor molt accentuat, que era la serpent de ferradura. I he de dir que les autoritats que en aquell moment tenien competències, el govern balear, pràcticament no va fer res. Va decidir que bé, que de tota manera a Eivissa podia conviure amb les serpents i no hi varen posar els medis adequats per fer front en aquesta invasió. Això l'any 10, quan ja es tenien tots els estudis necessaris. No en fan falta més d'estudis. Els de l'any 10 segueixen sent vigents. I a partir de llavors han anat campejant el temporal, tapant forats i fent veure que la cosa no va amb ells. Com ara mateix, l'altre dia, en Miquel Puig, crec que va fer unes declaracions dient que arribarem un moment en què les dues espècies conviuran. He de dir que això
no passarà
mai.
Ja. Doncs déu-n'hi-do. Sap, o sigui, més o menys, quan va ser aquesta com invasió primera? Quan va succeir? El 2010?
No, molt abans. Es té notícia, diguem-ne directa, perquè es varen capturar individus de diverses espècies de serpents, però de les que han prosperat, l'any 2003.
Ostres, fa moltíssim.
Sí, i tant. Des de l'any 2003 tenim aquesta certesa. Possiblement abans ja havien arribat. I deixa'm explicar-vos aquest misteri. A veure, a finals del segle XX, la Unió Europea va decretar unes ajudes per renovar els camps d'oliveres del sud d'Europa i va donar subvencions molt elevades perquè s'arrencassin les oliveres velles i en sembrassin de jovenetes. Això augmenta la productivitat d'oliva, d'oli, que era el que interessava en aquell moment. Fixeu-vos lo delicat que és la gestió de medi ambient. Clar, en aquesta disposició, en aquestes ajudes, no es va especificar que es tinguessin que cremar les oliveres velles. I es varen utilitzar aquestes oliveres velles per anar en els jardins a fer una funció ornamental. Per això, a finals del segle passat i començaments d'aquest, es va posar tan de moda el de fer jardins minimalistes, jardins una mica d'estètica fent, amb una olivera centenària enmig. Clar, eren aquestes oliveres que venien del sud d'Europa perquè hi havia aquestes subvencions. Resulta que quan és a dir, ningú va pensar que hi pogués haver-hi animals que viatjassin dins d'aquestes oliveres, i els que ho varen veure, perquè en els garden centers sí que se'n varen de compte, no varen fer res.
Yeah.
I ho varen recórrer. Per això és que aquesta invasió mos va arribar justament en el trencant de segle.
No sé si ara mateix el tema de les oliveres està més o menys regulat, no? O sigui, entenc que ja aquestes coses no haurien de passar. Hem après d'aquesta situació?
Sí, no és que estigui... Bueno, està regulat, però ningú fa complir la llei. El que passa és que les circumstàncies són diferents. Ara resulta que ja no hi ha recanvi d'oliveres velles per joves. Totes les oliveres centenàries que hi ha fa anys que estan en els garden centers, que estan en els vivers de plantes ornamentals, i com que ja fa temps que estan allí, ja no hi ha les espècies d'animals que hi havia en el camp d'oliverà quan les van arrencar. Ja s'han escapat.
Clar.
Per tant, si ara entren oliveres velles a Eivissa o Formentera, de principi, hi ha una llei que recomana que només entrin en una determinada època de l'any, quan no hi ha ni hibernació ni ous dins de les oliveres. Imagino que, només que siga per una qüestió estètica, aquesta disposició es compleix perquè és molt fàcil. No dona merma econòmica. Però és que, a més, les oliveres que arriben, com he dit abans, han estat ja bastants d'anys a un centre de jardineria a la península i, per tant, ja no venen carregades en les serpents que hi havia en el camp, en el camp obert.
D'acord. Sobre la segona sessió, que és sobre les sargantanes, què ens trobarem, què ens explicarà, per què són tan importants les sargantanes a les nostres illes?
I d'això us ho explicaré dimecres, perquè, clar, estem tan acostumats a veure... Bueno, ara ja no, però els que tenen la meva edat estàvem tan acostumats a veure sargantanes que no li donaven valor, que pensaven que això era com qui té mosques. N'hi ha moltes, n'hi ha poques. Pues, no sabíem quina feina feien. I dimecres intentaré explicar quins són els valors biològics que té aquesta espècie i, per tant, per què hem de protegir-la, per què hem d'intentar que no s'extingeixi i per què hem de lluitar encara molt més per intentar recuperar aquells ambients en els quals hi podia haver-hi sargantanes que vivien lliurement. Perquè jo crec que és molt important, primera, per una senya d'identitat cultural.
Clar.
És l'únic vertebrat realment endèmic, és l'únic vertebrat que es pot dir eivissenc o pitius. Tot l'altre ha vengut de fora.
Jo tinc un dubte respecte a això. No sé si aquestes sargantanes abans hi eren altres bandes i després,
només les espitioses.
És una mutació d'alguna altra sargantana?
No, a veure.
És que, clar, em sembla com molt, molt curiós aquest fet.
No, cada terra emergida té una fauna autòctona.
D'acord.
I aquesta fauna autòctona, doncs clar, ens hem de remuntar a la tectònica de plaques, en els moviments dels canvis de nivell de la mar, és a dir, a temps geològics, per entendre quina és la fauna pròpia de cada lloc. A les pitiuses hi havia una fauna pròpia i quan va arribar els primers homes, molt abans dels fenicis, aquesta fauna va canviar. Igual que tots els altres llocs, l'arribada de l'home implica canvis radicals en el medi ambient i, per tant, desaparició d'espècies i aparició de noves espècies perquè les transporta l'home. Bé, d'aquesta fauna antiga, l'única espècie no voladora que ha perdurat
són
les sargantanes. Per tant, és l'únic vertebrat endèmic. Aquest valor, només que sigui això, ja és un valor mundial, perquè no existeix a cap altre lloc del món. És a dir, hi ha sargantanes d'altres espècies. A cada illa del Mediterrani, tant de l'Adriàtic com del Peloponeso, és a dir, a cada lloc del Mediterrani hi ha sargantanes.
Clar.
Però a cada illa, la seva sargantana és endèmica i és única. Si és que no s'ha extingit la pròpia, que en algunes illes ha passat. Per exemple, a Mallorca. A Mallorca tenien una sargantana pròpia i en temps dels romans es varen introduir serpents.
Clar.
Des de llavors, a la illa de Mallorca ja no hi ha la sargantana pròpia d'allí.
Que és el que ens pot passar a nosaltres, no?
Exacte, és el que ens passarà a nosaltres.
Bé, com vostè segur que sap, hi ha un projecte amb el Zoo de Barcelona de reproducció de la sargantana en captivitat per poder després reintroduir-la a les nostres illes en cas que sigui necessari. No sé com valora aquesta iniciativa. És un pas important per poder després, si això passa, doncs posar-hi remei d'alguna forma?
A veure, és molt important guardar reductes, poblacions en cautivitat de sargantanes. És molt important. Mm. No només en el zoològic de Barcelona, sinó a tots els zoològics que puguen tirar endavant un projecte d'aquest tipus. Mm. I també és molt important fer petits reductes d'incilla d'Eivissa amb una protecció d'una tanca antiserpents i allí dins poder tenir sargantanes que segueixin visquent a Eivissa i que segueixin reproduint-se a Eivissa. Ara, clar, les hem de protegir d'un lloc que no hi entren els serpents. Això és fonamental. Bé, una vegada que tenim aquestes petites arques de Noé que estem guardant aquí i allà, tant a Eivissa com fora d'Eivissa, hem de ser conscients d'una cosa. Si segueix havent-hi serpents, no té cap sentit alliberar sargantanes en el camp, perquè desapareixeran.
Clar.
Un dels grans errors en la gestió d'aquest problema és suposar que la serpent de ferradura i la sargantana pitiusa tenen una relació de depredador-presa i que les dues espècies poden conviure dins aquest tipus de relació. Això és fals.
Clar.
Això és fals perquè la serp de ferradura no només es menja la sargantana, ocupa els seus llocs on viu, ocupa els seus caus, els seus refugis. I una vegada que un refugi està ocupat per una serpent que circula per dins aquella paret, un dia i un altre, no hi ha possibilitat de que tot...
Ui! Ui! Hem perdut a Antònia Maria. A veure si la recuperem. Bé, estem ara intentant gestionar una mica aquesta cridada que s'ha interromput. Anna Maria Siré, que bé, ens estava contant coses superinteressants sobre les serps i les sargantanes, sobre com les serps ocupen els llocs on viuen les sargantanes i d'aquesta manera ella intentava desmentir, no, la falsa creença de que hi hagi una possibilitat de convivència entre sargantanes i serps, perquè al final aquestes serps són els depredadors de les sargantanes i a més ocupen els llocs on viuen. Maria, t'hem recuperat, no?
Sí.
D'acord. Sí, ens estaves explicant això, no? Que no es pot creure que aquestes dues espècies puguin conviure perquè realment sí, també ocupen el lloc on viuen, a part de que se les mengen.
Exacte. Exacte. Això en ecologia se'n denomina exclusió competitiva. Mm. Hi ha una competència pel refugi, no només una depredació. I quan hi ha una competència pel refugi, quan hi ha una competència per ocupar el lloc que està ocupant l'altre, s'entra en una competència biològica, és una competència, la relació de competència està molt ben descrita en ecologia, i en aquest cas és una competència que exclou una espècie a l'altra. Mm. Per desgràcia, serà la serpent de ferradura la que exclourà dels seus refugis a la sargantana pitiusa.
Clar. Sobre... Vostè estava apuntant abans, ja per acabar l'entrevista, que, sí, que això de crear un refugi individualment cadascú a casa seva, sí, de poder crear un refugi per les sargantanes que hi pugui tenir... també, no sé si també recomana, per exemple, doncs aquesta acció individual, reforçar-la amb trampes per serps, o si creu que igual el govern balear o algun tipus d'institució hauria de començar com a elaborar un pla també de cara a la ciutadania, ajudes per poder fer front a la sí, serp o per fer aquests refugis, informació...
Sí. Sí, a veure, jo crec que després de 20 anys de tenir constància fefaent de la situació que tenim, és d'una negligència extraordinària que el govern balear no tingui cap pla estratègic concret per a aquesta situació concreta. Totes les situacions ecològiques tenen un pla estratègic. Tot, és a dir, a Mallorca hi ha plans estratègics per totes i cada una de les espècies invasores que han arribat a l'illa de Mallorca. Mm. I, en canvi, a l'illa d'Eivissa, mos han deixat, o de Formentera, mos han deixat absolutament de banda. No tenim cap pla estratègic. S'està fent un tractament de plaga,
sí,
com si fossin escarabats, com si fossin paneres que s'han de controlar i mantenir, diguem-ne, baix d'uns límits. Però control de plaga mai implica una erradicació. Entre altres coses, perquè no interessa erradicar els mosquits. Interessa controlar-los, però no erradicar-los. Bé, idò, resulta que des de bon començament les actuacions que es tenen són de control de plagues. No hi ha cap pla estratègic que expliqui a què farem, per exemple, en les sargantanes que hi ha en el zoològic de Barcelona. Jo no conec cap pla. De moment, només tenir-les allà. Però s'ha de saber per què es tenen allà. No hi ha cap pla estratègic que s'expliqui una vegada que les serpents han arribat a tota silla, a què farem? Pues no, seria exactament igual que quan es varen començar a posar trampes. Dit això, una cosa és que des del govern balear han de fer aquest pla estratègic i que els tècnics de medi ambient tindrien que actuar com a tècnics de medi ambient. El de posar trampes, els ciutadans ho han de seguir fent. I posar trampes és una cosa que no necessita tants de tècnics. Basta que s'organitzi a la població civil. Perquè la població civil, tant d'Eivissa com de Formentera, estan disposats a fer aquesta feina i estan disposats a col·laborar. Ara, se'ls han de facilitar les coses, se'ls ha de coordinar, assessorar, se'ls ha d'explicar i se'ls han de donar les trampes de forma gratuïta.
Doncs Antònia Maria Siré, doctora en biologia, experta en la invasió dels ofidis a les nostres illes.
En sargantanes, no. La meva experiència és en les sargantanes pitiuses.
Perdó, experta
en... M'he trobat la invasió d'ofidis, diguem-ne, com una conseqüència del fet que jo sempre he treballat en les sargantanes de les illes pitiuses.
Doncs experta en sargantanes, disculpi, que farà una xerrada, aquesta segona part, que precisament està enfocada en les sargantanes, a Eivissa a les 8 de la tarda aquest dimecres. Moltes gràcies, Antònia Maria.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me donat veu.